bé, moltes gràcies a tots tres ponents. Crec que ha estat un començament de qualitat, d'alta qualitat. Us agraeixo molt tots els suggeriments, totes les cites que heu fet, les lectures, les reflexions. Crec que si algú vol intervenir, ara és el moment de donar-nos una estimeta, encara que anem una mica tard, però...
Hi ha una cadira pel...
Com?
Hi ha una cadira pel Valentí?
Valentí, vols posar...
Cal una subvenció pública en un llibre com aquest, vaja. No, no, no. Intervenció del professor Alcorquí. Jo no fa gaire i a més no sé si l'he citat explícitament, però jo no l'he llegit ni fer un seu punt de la recensa. I evidentment és un llibre molt enfàtic, molt retòric. Crec que és un llibre on, com ja he dit, perdó, Castelbrí, volia fer el seu glosari renaixentista. I he de dir, si tenen un gran respecte per Gregos, que tenia la sospita de que hi havia un plagi. És a dir, que la retòrica de Fènix i l'esperit de la Renaixença correspon a injeccions retòriques d'altres autors.
Hi ha un detall molt
important. I no és poca cosa. Crec que no desconeixia el llibre de Curtis, però no em sorprèn gens. I algunes de les coses que s'hi fan per posar el seu coll sobre Roberti o de Xantina, Risorgimento, és no crec que sigui pecaminós sospitat que emergeixen d'alguna vegada. I evidentment la cita de Font de Vil no és català.
Jo, en principi, he inventat una petita acusació manifesta. Curtius no està inventat en cap pàgina d'aquest llibre. En cap. En canvi, en l'article de després, que és pràcticament una síntesi del Fènix, és una pseudo-recenta del Fènix. Fins de rata, hi ha arguments que en l'article de la revista després citen a Curtius, sobretot el concepte de l'humanisme com a iniciativa, és que és impossible, impensable, de la llegir del Curtius quan ha assistit a la conferència del Seminari de Teologia, allà estan esmentats com li fos. En canvi, quan passen al Fènix, no s'esmenta Curtius. És que no apareix esmentat en una sola pàgina del Fènix. Si va, sí, no entenc. Esmentat, no. Però això també passa una mica en la Jotiende de Budapest. L'únic que cita Curtius en tot aquest Jotiende és establir. És a dir, està reproduint a escala estalbriquiana, a escala catalana, el mateix problema que té amb l'humanisme alemany el conjunt de la intel·ligència europea. Curtius, a més, en aquell moment té una tranquil·litat absoluta. És a dir, no és un personatge que ho estigui passant mal sota el nazisme. A seguida, al contrari, no és tampoc un Fosse, o no és tampoc un Hugo Friedrich, que aquests dos sí que van ser directament col·laboradors del nazisme i ens dotar moltíssimes responsabilitats. No ho és. Però tampoc no és ni Auerbach ni Leuschwitz. Llavors, en aquesta zona grisa de la filologia alemanya, ens trobem que no encaixa la figura del Curtius allà on tot sembla reclamar-lo a crits, que és en aquest debat de Budapest, on, insisteixo, no hi ha ni una sola participació alemanya, excepció feta de Thomas Mann. Clar, ara no vull ser massa dur amb el tractat de Versalles, perquè no es pot jutjar un error com aquell sense fer-se càrrec de tot allò que va fer ineludible aquell error. Però crec que aquestes persones, que són en molts casos clau per entendre l'història intel·lectual d'Europa, algú hauria de dir alguna cosa. Que només establir que s'atreveixi a estrenar a Curtius en què sigui de gaire bé, a mi em sembla, en aquest context, molt valent. Ara, precisament això confirma la qüestió que el Fènix hauria de citar a Curtius i no pot. No perquè no vulgui, és que no pot.
Jo volia fer una petita aportació. Tu també, Antoni, has acabat d'una manera brillant, jo som filòloga, dient sense estudiar fons la filologia a Catalunya, no sabrem mai de què parlava Joan Estorri quan parlava d'humanisme. Justament en la Sílvia Collinet tenim entre mans un treball sobre el que va ser el seu primer gran referent com a humanisme i que és un d'aquests casos també peculiars, estranyíssims, dins el que seria la història cultural catalana en tantes coses especials. Perquè el seu primer gran referent humanista és Josep Miquel Guàrdia i Begú, que és una figura de relleu europeu, nascut a Alió l'any 1830, però que en 13 anys ja se'n va de Menorca a estudiar medicina a Montpeller, torna a Menorca, no aguanta ni un any i se'n va a París a doctorar-se en lletres i viurà per sempre més a París o morirà l'any 97. Josep Miquel La Guàrdia, que és un dels iniciadors des de París diríem, de la història, de la medicina, és el gran referent pel que fa a la recuperació dels clàssics grecollatins. Ell edita per primera vegada, ja ho dic perquè també hi ha una cosa, edita per primera vegada l'Usomni, fa la primera edició de l'Usomni de Bernat Metge, sabent que aquella serà una edició en data de caducitat, perquè Marià i Lona havia volgut passar un dels manuscrits que faltava per fer l'edició crítica definitiva. Edita l'Usomni. A partir d'aquí els joves modernistes el veneren i li ofereixen l'Avenç. I és allà on publica tota una sèrie d'articles a l'Avenç, però ell mateix n'acaba sortint perquè evidentment el seu esperit no era el modernista, el seu esperit era noucentista en l'Alet. Perquè de fet el programa de Guàrdia, que és a l'Avenç el dibuixa, és la recuperació dels clàssics. Ell ho diu. Dos clàssics. Diu, perquè la cultura catalana funcioni, cal recuperar els clàssics grecollatins i els clàssics catalans medievals. Clar, evidentment, l'esperit modernista no va en aquesta línia. I després, Tomàs Carreras i Artau, que és el que fa el llibre dels metges filòsofs, diu, no sé d'on surt encara, diu que el lema del noucentisme va ser, era oblidar Josep Miquel Guàrdia. Josep Miquel, ell ho té publicat en el seu estudi. De fet, Josep Miquel Guàrdia queda oblidat. I de fet, el que és curiós és que la persona que comença a treballar, jo ara a partir de la correspondència també en diré coses, de fet, la base del gran projecte filològic i humanístic de Joan Estelric és Guàrdia. L'any 18, justament en aquests moments, està allò, està capficat, està posat a totes en el projecte d'estudi de Josep Miquel Guàrdia. I jo tinc la intuïció, jo diria que per mi és forta, que darrere del nom de Fundació Bernat Metge hi ha un homenatge implícit, com a mínim, per part de Joan Estelric, a la figura de Josep Miquel Guàrdia, que no va acabar treballant com ell hauria volgut. Bé, volia posar més també des de la correspondència, però crec que la figura de Guàrdia, una figura, això sí que ho vull acabar dient, que qui li ha fet més honor, però clar, és un honor molt puntual, és Valentí Fiol, el llibre dels clàssics i la literatura catalana, que Valentí Fiol, sí que ho diuen totes les paraules, que la persona que s'avança tot aquest projecte cultural noucentista és un manuscrit que es diu Josep Miquel Guàrdia, que és el referent d'Estelric, primer gran referent.
Molt bé, si voleu podem continuar parlant de l'apassionant història intel·lectual de la cultura catalana, que encara no està feta, mentre prenem un cafè aquí fora i ho posem un quart d'hora per reprendre la sessió després amb la mateixa Quina Salora i Jesús Carles. Moltes gràcies.